l'entrevista de l'estiu, de dilluns a divendres a les 10 del matí a la Cala RTV. Aquest estiu escolta la ràdio amb la sorra als peus. L'entrevista de l'estiu, de dilluns a divendres, a les 10 del matí en diferit a les 4 de la tarda i les 10 de la nit. Dissabtes i diumenges a les 10 i mitja del matí. Escolta els protagonistes del nostre estiu i no esperis que t'ho expliquin. Escolta-ho o descarrega-t'ho a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'entrevista de l'estiu.
Bon dia des de la Cala RTV, benvinguts a l'entrevista a la vostra emissora de proximitat. Avui ens acompanya Jordi Somalo des de l'Associació de Trastorn Obsessiu Compulsiu. Hola Jordi.
Hola.
Hola Jordi, bon dia i benvingut. El tenim aquí amb nosaltres per a que ens doni a conèixer, ens explica una mica més què suposa el TOC, el Trastorn Obsessiu Compulsiu, i també l'ajuda que es gestiona a través d'aquesta nova pàgina web que té l'associació Anem per Parts. I suposo que una de les preguntes obligades, Jordi, també per molta gent que ara està a casa, és què és el TOC?
Bueno, a veure, el trastorn obsessiu, en definitiva, doncs és un trastorn d'ansietat que bueno, afecta de manera diferent a diferents tipus de persones. O sigui, normalment són rituals on doncs, la gent en principi doncs, no tindria el que és cap mena d'angoixa, no? Doncs, bueno, pues el que pateix el trastorn obsessiu compulsiu sí que pateix aquest tipus d'ansietat suposta. Bàsicament un trastorn obsessiu esdevé dues parts, el que són les obsessions i el que són les compulsions. Vull dir, per exemple, si d'alguna forma pensem que puguem fer contaminar alguna persona, doncs tenim això que és una obsessió, o puguem mm-hmm. estar contaminats, i tenim la compulsió que és rentar-se les mans. Mm-hmm. O sigui, bàsicament seria el més esquemàtic per dir el que és realment el que és el TOC.
Mm-hmm. Per tant, és una sèrie de rituals, no? Podríem dir d'alguna manera, que creen aquesta ansietat si no es realitzen, no? Suposo, perquè pensen que a nivell psicològic, no? que pot passar algo, no? o que no acaben de tancar este cicle, no? Que necessiten.
Sí, correcte. No? És com un cicle que si no es tanca queda permanent durant X temps, no? Normalment el que són les ansietats tenen uns pics de pujada i de baixada, no? El problema de donar-li, per dir-ho d'alguna forma, ales al trastorn obsessiu compulsiu és fer cas d'aquest tipus de demandes que fa el trastorn. Mm-hmm. Al cap i a la fi, o sigui, si no ens rentem les mans, no passa res. Mm-hmm. O sigui, puja el que és l'ansietat, però n'hi ha un punt en el que torna a baixar. Nosaltres, doncs, això és bàsicament comparable, pues, podríem dir com una necessitat, no? Primerenca, de dir, doncs, tinc aquesta necessitat i si ho faig una vegada em quedo tranquil, i el dia següent, doncs, en cop de ser una vegada, té que ser dues, i l'altra tres, i llavors va pujant, llavors per això és bastant invalidant el que és el tipus de trastorn.
Abans de començar l'entrevista, conversàvem amb Jordi Somalo, que em ficava una mica en situació sobre aquest trastorn, no? I parlàvem de que moltes persones, i m'incloc, tenim les nostres manies, no? Els nostres rituals, i també els infants ho solen tindre, no? Sobretot molt marcats, perquè pues bé, nosaltres mateixos no els marquem també uns horaris, unes rutines, perquè tot vagi sobre rodes, no?
Sí,
llavors, com podem... On està el límit? Com podem saber que aquestes rutines poden estar lligades a un tipus de trastorn?
Això és això de lo que són les rutines, com bé dius, és totalment innat en el que és a tothom, o sigui, sobretot nens, veiem doncs, que, per exemple, un joc molt particular dels nens és no pisar una ratlla del terra perquè estan jugant, però on realment es veu quan n'hi ha el que és la diferència entre un joc i un problema és en el que és l'ansietat que genera aquest tipus de ritual. O sigui, aquesta ansietat que ofereix al fer un joc determinat o ficar-se una roba determinada o tindre un ordre determinat, això és el que marca la diferència entre una persona que té, per dir-ho d'alguna forma, entre cometes, una mania, mm-hmm, vale, i un ritual compulsiu.
Mm-hmm. Una vegada notem, no? Notem que algo doncs surt d'aquest esquema que veiem que el nen o nena, en aquest cas, no? Parlem dels infants, no? Tenen aquesta ansietat, Jordi, què hem de fer? Perquè suposo, normalment, no? També a través dels centres educatius, és un dels primers esculls, no? Amb els quals se deu trobar també els infants, no? Perquè s'han de sociabilitzar, han d'anar a l'escola, han d'adaptar-se en aquest hàbitat, no? I ells tenen una rutina diferent o tenen unes peculiaritats. Llavors, com dèiem, com s'ha de gestionar? O sigui, en què ajuda aquesta associació, no? Una vegada uns pares, per exemple, ens trobem, no, que el nostre fill té aquesta dificultat, i com treballeu, com se gestiona amb l'escola? Com...
Nosaltres cal dir que hem començat no fa gaire, uh-huh, però bueno, tenim el que és l'equip que tenim de lo que és l'organització. Estem parlant de diferents psicòlegs, psiquiatres, a més contrastats a Barcelona. Llavors, què passa? Que nosaltres, o sigui, és tan fàcil d'adonar-se d'alguna manera, primer, de dir que si al nen li cal algun tipus d'ajut o li cal qualsevol tipus de recolzament, dic nen com dic adult, qualsevol, mm-hmm, persona que en un moment donat doncs, en tingui aquesta ansietat que tingui la necessitat, no?, de poder demanar ajut i que no vol demanar ajut o no... L'estigma de les malalties mentals sempre porta doncs, d'alguna forma, no voler doncs, donar a conèixer què et passa, doncs, a lo millor una depressió, un trastorn obsessiu, un TDAH, qualsevol tipus d'aquestes malalties. No? Llavors, al cap i a la fi, nosaltres funcionem d'una manera bastant senzilla, no? Perquè o bé es posa en contacte amb nosaltres amb un correu electrònic on especialistes li assessoraran gratuïtament el que és qualsevol tipus de diguéssim, de, com dir-ho, qualsevol tipus de...
De quin pas, no?, han de seguir, no?, per intentar,
exacte,
trobar la solució,
passos a seguir,
no?
Correcte, passos a seguir per fer el que són aquests primers passos en el que és el tractament, no?, que seria el que, diguéssim, seria de fons, no?
Mm-hmm.
O sigui, bé, si no, tenim un telèfon, també, i bé, si no, tenim el que és la nostra web, on tenim pues, la possibilitat de poder fer la mateixa consulta ja totalment anònima, amb un escrit, amb un correu que ens arriba a nosaltres directament des de la nostra pròpia web, sense cap mena de problema.
Mm-hmm.
Sempre estem contestant a tots els que demanden ajuda.
Mm-hmm. Per tant, tan senzill com entrar a la web, fer una consulta, ficar-se en contacte amb vosaltres, i a partir d'aquí, no, els podeu assessorar, no, a on se poden dirigir, què poden fer per millorar el seu dia a dia, tant, abans parlàvem d'infants, però tant,
sí,
infants com també persones adultes, evidentment, perquè el TOC, per desgràcia, afecta tot el gruix de la població. No?
Clar, sí.
Jordi, el TOC té curació? Se pot curar?
El TOC, encara, a veure, es pot millorar,
millorar la qualitat de vida
del pacient, no? Curació total no en té. De fet, està doncs, classificat com una, doncs, una malaltia crònica, no? Però, a veure, no, m'agradaria aclarir una mica lo de la malaltia, perquè al cap i a la fi tampoc ve a ser una malaltia amb totes les lletres. No som malalts, sí que és un trastorn d'ansietat, però no és bo considerar malalts a la gent que té aquest tipus de problema. Normalment
senzillament és saber que
etiquetar al cap i a la fi un tipus de símptomes que s'entenen i bueno, pues
i que amb les claus se pot millorar senzillament i acabar-se convertint en manies que en definitiva molta gent també, no? Que molta gent tenim i per tant és saber gestionar-ho.
Sí, sí, correcte, o sigui, són les manies habituals passen a ser rituals, més que manies són rituals. Llavors aquest tipus de rituals doncs entenen la seva prescripció i tenen lo que és el seu tractament. Qualsevol persona que pateixi aquest tipus de trastorn pot arribar a portar una vida normal, entre comuetes, perquè jo crec que avui en dia cap portem una vida normal, ni els que tenim, ni els que patim
tot. I tant, és molt relatiu, no? lo de normal o no normal,
això,
és molt relatiu.
Això
eh?
Ara mateix jo crec que és bastant complicat.
Sí.
I realment sí que es pot tindre lo que és una qualitat de vida molt bona. No n'hi ha un tipus de tractament més que tractament lo que és situacions, no? Que ens permeten tindre eines per poder viure el dia a dia o conviure amb el que és el trastorn obsessiu.
I poder ensortir-se, no? Millor de segons situacions que et poden crear ansietat, doncs si tens aquestes eines, no? Te'n pots ensortir. Les causes, suposo que és molt complicat parlar del motiu,
es barallen, no? molt tipus de causes, o sigui, a veure, té una càrrega genètica, això està claríssim, està comprovat, té una càrrega genètica, però bueno, també càrregues d'ambient, doncs, càrregues d'estrès, o poden passar diferents tipus de situacions que aboquin a una persona a debutar amb un TOC amb 30 anys com a 13-14 anys, com és el meu cas.
Ara tu mateix ho apuntaves, Jordi. Jordi Somalo també està avui aquí, no només perquè és membre d'aquesta associació de trastorn obsessiu compulsiu, sinó també perquè la seva nena va aquí a l'escola,
sí,
i de fet està molt satisfet de com s'ha gestionat, no? Aquí
sí, sí, totalment, o sigui,
a l'escola.
Lo que és aquesta escola d'aquí de l'Ametlla, al CEIP de Sant Jordi, que és on vàrem començar fa 4 anys aquesta aventura de vindre a viure aquí a la Cala, no? Realment jo tinc que agrair, òbviament, al gran equip docent que n'hi ha, perquè és brutal, o sigui, la implicació que tenen, tant com per part de nosaltres com per el que és a qualsevol tipus de problema. És que no parlem tan sols de TOCs o TDAHs o podem parlar de moving, podem parlar de la implicació que té, per exemple, doncs ara mateix la directora Fàtima i l'equip docent és, bueno, és increïble. De fet, jo sempre dic que hem tingut moltíssima sort, bàsicament perquè n'hi ha una diferència abismal amb els col·legis que teníem a lo que és la zona de Barcelona, que no vull dir que jo sigui dolent ni això més bo.
No, però que aquí s'heu sentit recolzats.
Però aquí ens hem ressentit, sobretot, molt recolzats. Molt
Jordi, l'escola està a punt de començar aquest sí. nou curs. Hi ha molts pares i mares, ja tenim el material a punt per anar a portar a l'escola, els nens
sí,
i nenes.
Tots. Jo ja, encara no.
Encara no. Estan, encara queden dies. Els nens i nenes també ja van comptant ja els dies ja que ens queden. I voldria que també, si hi ha algú que ens escolta, que pensa que potser el seu fill o filla podria tindre aquest trastorn, m'agradaria que li... No sé si donar consell és la paraula, però sí que li suggerisses, no? Que,
sí,
que,
jo,
quins
jo
són
diria,
els passos o què podria fer?
Sí, no, home, jo diria, sobretot, primer que no es culpin de, ni el propi enferm, no? ni la pròpia família tenen la culpa de que n'hi hagi un trastorn obsessiu compulsiu. O sigui, no es pot buscar un resultat de tractar d'una manera o tractar d'altra. O sigui, no, el trastorn obsessiu apareix, no? I apareix per determinades circumstàncies, no? Sobretot, el que cal mirar és si pateix el nen. Mm-hmm. En aquest cas, no? Em refereixo al nen bàsicament perquè
estem parlant de
són els que d'alguna manera no poden encarar perfectament el que és el problema.
Mm-hmm.
És mirar si té angoixa, si pateix amb ficar-se el que és la roba, si pateix amb el que és canviar-se de roba o si pateix amb el que és caminar, amb aquest tipus de detalls que en un moment donat passant a ser angoixa, a no manies. Cal dir que la mitjana de demanar ajut d'una persona que bueno, sap que té trastorn obsessiu, estem parlant d'uns 7 anys aproximadament.
Mm-hmm.
Per tot, per l'etiquetatge, per l'estigma, una mica per la societat i per la ignorància de la societat, no? Envers a lo que són aquest tipus de malalties, no?
Mm.
Llavors, és molt molt important, sobretot la ràpida actuació.
Mm-hmm.
Quan més ràpida és, menys possibilitats n'hi ha de que se'n pugui enquistar.
Clar, suposo que amb els nens, no, que tenen aquesta capacitat, no, són tan dúctils, aquesta capacitat d'adaptar-se, si a poc a poc, no, els ho vas ja de petits, si els ho detectes
clar,
a temps,
sí.
Els vas dient, bueno, donant eines, no, perquè ells puguen
clar.
Combatre aquesta ansietat, és diferent d'una persona que potser la, ho reconeix o se'n dona compte als 40 anys, no, que té...
Sí, sí, és totalment diferent perquè la resposta del nen és al 100%, per dir-ho d'alguna forma, plana i al final és una esponja. O sigui, el nen, en definitiva, ho passa malament i vol estar bé.
Clar.
I llavors fica tots els medis possibles. O sigui, la capacitat d'esforç d'un nen és 200% del que pot ser, potser, el que és una persona adulta.
Clar.
Una persona adulta té els seus prejudicis i, òbviament, doncs, li costa més treure el que és aquesta part seva íntima per poder demanar ajut. Que és el gran problema d'aquestes malalties. El gran problema d'aquest trastorn, sobretot, és això. És que no es demana ajut o s'espera a veure si es pot...
Si canvia, no?
Si canvia o n'hi ha algun component que pugui donar-nos la clau de ficar-nos bé i tot això. I tot això s'extén en el temps. I no és el mateix agafar un trastorn obsessiu des del moment que fa el debut o des del moment que estem parlant de 6 mesos, 7 mesos, un any, sinó parlem a lo millor de 2, 4, 5 anys. El problema esdevé al final crònic.
Mm-hmm. Doncs amb aquest consell de Jordi Somalo des de l'Associació de Trastorn Obsessiu Compulsiu avui acabem, posem punt i final en aquesta entrevista. Moltes gràcies per haver vingut aquí als estudis de la Cala RTV i per haver-nos posat una mica de llum sobre aquest trastorn obsessiu compulsiu. Ja saben, tal com ha explicat, que si volen, necessiten ajuda, volen conèixer més sobre aquest trastorn, ho poden fer a través de la pàgina web www.toc, no? És toc20.org.
Sí, toc20.org.
Moltes gràcies i a reveure, Jordi.
Merci.
L'entrevista de l'estiu, de dilluns a divendres a les 10 del matí a la Cala RTV. Aquest estiu escolta la ràdio amb la sorra als peus. L'entrevista de l'estiu, de dilluns a divendres, a les 10 del matí en diferit a les 4 de la tarda i les 10 de la nit. Dissabtes i diumenges a les 10 i mitja del matí. Escolta els protagonistes del nostre estiu i no esperis que t'ho expliquin. Escolta-ho o descarrega-t'ho a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'entrevista de l'estiu.